molt bon dia. Avui és divendres, dia 17 d'abril, i estem en un nou programa de la carpeta de l'avi. Avui com a tècnica tenim la Ivet Valverde. Bon dia, Ivet. Com a presidenta del casal tenim a la Montserrat de Silva.
Hola, bon dia.
Com a convidada especial tenim a la Emma Mirapeix.
Bon dia.
I en col·laboració amb nosaltres, com cada divendres, tenim a l'Anna Maria Bellido.
Bon dia.
Doncs us parla Anabel Caballero, presentadora del programa La Carpeta de l'Avi, que sempre passo i no em presento, eh? Soy yo.
Però... Ja et coneixen amb la veu.
Ja em coneixen, oi?
Sí.
Ja sabeu qui sóc.
Sí.
Doncs avui tenim un nou programa amb la Emma Mirapeix. Bon dia, Emma.
Bon dia.
I doncs avui és un programa molt xulo, perquè a més és com un hàndicap de parlar sobre el tema de les etiquetes. El que seria tot el que mai ens parem a mirar de com és l'etiquetatge de tots els aliments que consumim diàriament. I doncs, bueno, volem... ja directament, no?, a fer un clar exemple, que és el que ens passa a tot. I és que, imagineu-vos que esteu tot el dia treballant i de cop i volta, després de 7 o 8 hores de treball, sortiu del treball, aneu a comprar i, clar, aquesta hora, entre que aneu cansats, que anem amb gana i hem d'anar a comprar, doncs què passa amb això, no? Que és com que, com puc comprar sense que el meu cervell només... vulgui agafar el que són sucres i que compre l'ansiedat i no jo, com tal, no? Clar, aquest és una mica el primer hàndicap.
Sí, estàs descrivint una situació que ens passa i tots hem viscut, hi ha gent que la repeteix constantment, però ja, tots crec que l'hem patit alguna vegada, no? I és anar a comprar amb lo difícil que ens ho posa la indústria, totes aquestes grans empreses, corporacions, no?, que tots són reclams... i moltes vegades com falsos reclams per fer-nos comprar productes que moltes vegades no necessitem. I quan ja anem en aquestes condicions, en aquest estat emocional, que no és el pitjor dels casos, però, ostres, quan hem estat tot el dia lidiant doncs, amb problemes, amb feina, amb coses, arriba un punt on nosaltres tenim el nostre cervell, que és el que ens hauria d'ajudar a fer aquestes eleccions una miqueta doncs, més saludables, més conscients, més des del raonament, i resulta que la tenim tan cansada, la tenim tan fosa, el cervell consumeix tanta quantitat de glucosa que aquestes hores normalment està esgotada, que seria més aviat aquesta regió del còrtex prefrontal, que és la que s'encarrega justament doncs, de tot això, és el que nosaltres necessitem quan anem al supermercat. Planificació. Planificació no és només la llista de la compra, és la planificació també en un futur amb aquestes promeses que ens fem nosaltres de dir vull estar saludable, no? També amb el raonament, ostres, aquest iogurt tindrà més sucre, tindrà menys sucre, i tot el que tingui a veure amb tot aquest raonament i planificació doncs fa que no tinguem tanta energia ni tantes ganes per fer-ho doncs, adequadament, sobretot. Després es barregen altres coses, però sobretot arribem sota mínims i arribem en uns supermercats moltes vegades que són immensos, que tenen molts estímuls, estan pensats, jo sempre dic que és com fer una analogia dels casinos de Las Vegas. Estan dissenyats perquè anem a comprar i comprem des de l'emoció, des de més aquest sistema més emocional que té a veure amb el sistema límbic del cervell, no? Que és quan actua en mode automàtic i sobretot doncs, fent eleccions que no són les més saludables.
No, a més, saps què passa? Que sempre que anem a comprar, i segur que esteu d'acord, vaig a comprar 4 coses i treus 20 coses. I clar, després arriba i diu, però si és que esto no me hacía falta, o ho repeteixes, o vull dir, sempre està que es fa la llista per agafar només el que va a la llista. Però clar, si vas sola, pots respectar la llista, però si ja vas amb els fills, amb la mare, ja la llista se sale de madre, i ja d'aquestes 4 coses ja són 20. Però en aquest cas parlem de l'etiquetatge, del que hi ha dintre de l'etiqueta, de l'aliment que consumim. Clar.
Clar, el primer que dic sempre és veritat que avui aprendrem 4 cosetes importants sobre l'etiquetatge, i això és el que vam fer sobretot en el casal d'avis, en el taller que vam fer ara el mes passat, que els hi va agradar moltíssim, perquè vam parlar molt d'etiquetes, d'estratègies, de com detectar doncs, les principals trampes, però el més bàsic sempre és el més important, no? Quins són aquells aliments que no porten etiquetes o que no les necessiten? Aquests són els que podríem ficar nosaltres dins del carro, entre cometes, sense haver de vigilar massa. Perquè si nosaltres fiquem albocats, cebes, patates, tomàquets i verdures, i després ens anem a les carns i tenim la sort de que les carns sí que aquí ens hem de fixar amb algunes etiquetes, però si anem, per exemple, a la xarcuteria o a la peixateria, que tot això és moltes vegades no ve amb etiquetes, aquí ja estem reduint moltíssim tot aquest impacte que té a veure amb aquests conservants, amb aquests additius que la indústria ens posa, no sempre per enganyar-nos, perquè no és sempre així, però sí que és veritat que hi ha unes trampes. Lo bàsic que fan és, sobretot, que no morim d'una, o que no tinguem un problema a nivell de toxicitat bacteriològic, no? Tot això ens hem d'assegurar perquè hem de vetllar per la seguretat del consumidor, això està claríssim, però després sí que és veritat que això dona l'entrada a que puguem ficar molts altres additius, conservants, saboritzants, no? Que moltes vegades no són necessaris o no són necessaris per la conservació o pel transport també moltes vegades, sinó que ja són més per un tema d'estètica, de venda, aquí és on entra una miqueta tot el que tenen a veure aquestes estratègies amb neuromarketing, que estan molt, 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 molt enfocades en que no ens escapem. O sigui, que passem per davant i que
inclús
que piquem. A més, és que no és només l'embalatge, també és l'alçada on nosaltres trobem aquests productes, no? Que ho tenim a nivell visual. Els productes que són més infantils estan normalment a l'alçada dels ulls dels nens. Vull dir, hi ha una estratègia molt ben muntada al voltant d'això. I el que hauríem de fer és no... O sigui, jo no dic que no haguem de comprar-ne, però sí que no sigui el pes principal de la compra del carro que ens emportem aquell dia.
No, però, per exemple, una cosa que em va sorprendre a mi va ser a les olives, no? Les olives s'agafen de l'arbre, es posen un pot de vidre i ximpum. Però si tu agafes dos pots d'olives, tu veuràs que un conté l'àcido cítrico, el conservant, ta, 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 i després el E, ta, 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 àcid ascòrbico, no sé què, ta, 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 i després agafes un altre pot i és agua, oliva i sal. Fin. I clar, aparentment, si tu no mires els ingredients, són olives. Clar, que tu mai pensaries que l'oliva porta sucre, porta dextrosa, porta la maltodextrina.
Sí, sí, sí. I és una oliva. I són sucres, això. Clar, al cap i a la fi, que no
clar, necessitem. Són sucres, no? Llavors, la meva pregunta és, què fa la indústria per enganyar-nos? Perquè són unes olives.
Sí, bueno, la indústria hem de pensar que el seu objectiu no és tant al nostre estómac, o sí, però sobretot és al nostre cervell, perquè nosaltres comprem per emoció. El 95% de les compres que fem o de les decisions de compra que prenem cada dia en qualsevol àmbit, però sobretot l'alimentació perquè la fem a diari o quasi a diari en moltes cases, estan relacionades amb les emocions. Per tant, van a tots aquells reclams publicitaris que estan destinats a les nostres emocions, a les nostres sensacions, al sentir-nos bé, satisfets. Van justament, la seva diana és fer-nos sentir totes aquestes emocions, perquè, per exemple, amb un paquet de galetes d'aquestes familiars, que veiem per la tele i qual, no? El que ens estan venent, entre cometes, no és una galeta. Ens estan venent aquella imatge familiar on els nens creixen feliçment, nutrits i demés. O amb les galetes. Sé que va molt pels nens, no? Però és que, a més, la indústria ha generat un negoci tan important al voltant de l'alimentació que és infantil, quan a més el nen hauria de menjar, o sigui, els mateixos aliments, vigilant alguna coseta les introduccions, les edats i tot això, però els aliments són els mateixos. Em refereixo a que la indústria alimentària, sobretot la pediàtrica, la infantil, ha creat molts aliments que no existien. Tots aquests, mi primer Danone, leche de crecimiento, no, tots aquests aliments no existien i molts porten un component d'hidrats de carboni, de sucres simples molt importants. O sigui, hem de vigilar una miqueta sempre amb aquestes cosetes. Però lo important és, sobretot, intentar prendre doncs, les decisions que siguin una miqueta més coherents i hem d'intentar també aprendre què és el que ens està intentant enganyar una mica, no? Veient, doncs, per un cantó tenim nosaltres, per sort no estem sols davant d'això, nosaltres tenim les agències que ens regulen, per exemple, tenim a Europa... Tenim un reglament, vale, que va sortir més o menys el 2011, que és el reglament 1169, i aquest el que vetlla és perquè nosaltres, o sigui, totes les indústries de l'alimentació, tinguin de seguir unes bases, unes normes d'etiquetatge. Les lletres han de ser del mateix tamany, han de sortir amb negreta o que es vegi visualment o subratllat els 14 al·lèrgens, que abans d'això era molt complicat i havies d'estar doncs, llegint moltíssim més... Bàsicament el que s'assegura és que nosaltres amb la llista d'ingredients que veiem en tots els etiquetats sabem què estem menjant, quina qualitat nutricional hi ha i si té algun perill a nivell d'al·lèrgia.
Sí, perquè, per exemple, la lactosa, el cacauet, sí que surt en mayúscula i negra. Ja fa uns anys que el detallen...
Abans d'això no era necessari. També és veritat que ha crescut moltíssim el tema d'al·lèrgies, intoleràncies i demés. Però bueno, tenim associacions que ens estan ajudant moltíssim. I això és d'ajudar, però gràcies a això també el que fa la indústria és buscar totes aquests buits legals o aquestes trampes una miqueta. Nosaltres aquí a Espanya tenim, per exemple, la ESAN, que és l'agència que regula sobretot tot el tema que té a veure amb seguretat alimentària, i aquí sí que té unes regles també molt clares que el que fa és sobretot vetllar perquè el que el fabricant posa a l'etiqueta de darrere, ingredients, taula de composició nutricional... A l'etiqueta frontal, que és on hi venen normalment totes aquestes frases que són els reclams i el que ens fa comprar doncs, i picar amb aquell producte, regula que tot això que posa al frontal dels productes es correspongui amb tots els ingredients i amb tot el que posa darrere. Si una d'aquestes coses no quadra, després sí que després intervé, no? Però sobretot aquestes dues ens ajuden a que no siguem tan enganyats. El que passa que després doncs, bueno, sempre hi ha aquests buits legals on intenten colar-nos-ho i aquí sí que hem d'agafar una miqueta d'eines perquè si no, a vegades ens anem al supermercat i què fa aquestes hores, per exemple, sempre, però sobretot perquè caiem més a últimes hores de la tarda quan estem supercansats. Doncs estem tan cansats, no podem o no tenim ganes de pensar si aquestes olives són més bones que aquestes, que el que fem és caure, per exemple, amb aquestes tècniques que fan servir el greenwashing, no sé si l'heu sentit alguna vegada, és el lavado verde, és un mètode que fa servir la indústria per vendre'ns o per fer-nos creure que és més bo aquell producte. Vale? Ho veurem molt fàcilment perquè els veurem amb uns colors més tirant a verd, aquests colors més com de cartró, més rugosos, que sembla amb alguna imatge que sigui doncs, més de camp,
com més eco.
Sí, tot més eco, amb aquests segells que moltes vegades s'inventen, no? De color verd que posa eco, no sé què, natural, bioorgànico, moltes vegades són falsos, se'ls han inventat i els posen allà. I clar, tu veus allò i dius, ostres, no sé, aquestes tortites d'arròs, que porten quinoa i, no sé, i 4 semillites. I tu trobes amb un embalatge així, tens gana, i dius, ostres, doncs no sé què menjar, això és potser l'opció més saludable que trobo. I després, si llegeixes i fas l'exercici de mirar tota la quantitat d'ingredients que posa, potser dius, ostres, aquestes tortites porten 20 ingredients.
Glutamato monosòdico, no?
Aquest ja, aquest el tenim aquí quan parlem de les EST, perquè és un dels que sí que...
La veritat és que realment els sucres es porten a tot arreu, però clar, com sabem si ens estan enganyant? Perquè no et posen com a tal que hi ha sucre, però sí que són aliments que contenen sucre, per altres components, que són sucres, són glucèmics, igual.
Sí, bueno, tenim diverses coses aquí. Primer de tot, moltes vegades en el frontal que dèiem, tenim que posa sin azúcares añadidos. No és ben bé una trampa.
Horrible.
Això per mi no és una trampa, perquè la qüestió és que si et posa sin azúcares añadidos i tenim unes agències que ens ho regulen, això en un principi no és mentida, val? El que significa és que hem d'entendre què significa.
Que ja porta sucre.
Vol dir que segurament, si és, per exemple, una marmelada, una compota o alguna cosa que està feta amb fruites, doncs portarà el sucre que porta naturalment aquell ingredient. El que significa és que no hi han ficat terrossos de sucre o no hi han ficat cullerades de sucre. Val? Però no vol dir que no porti sucre, perquè moltes vegades el que fan són concentrats de fruita, que el que fan és, a través de processos mecànics, industrials i tecnològics, és com concentrar molt més tota aquella quantitat de sucre i eliminar, doncs, sobretot, el tema de la fibra, que és el que a nosaltres ens ajuda a equilibrar aquesta glucosa, aquesta glucèmia, que és com nosaltres ens trobem les fruites a la naturalesa, dins d'una matriu alimentària, és a dir, un conjunt nutricional. Una fruita porta aigua, porta vitamines, porta sucre, porta fibra, és un conjunt de nutrients. Quan només agafem un d'aquests nutrients i l'aïllem, i a sobre després li posem més coses per fer veure que, és quan ja ens hem de preguntar si realment això és com a consum ocasional estaria molt bé, com a consum diari potser ens ho hem de replantejar. No?
Jo vull fer una pregunta. Aviam, estem parlant d'això, de tots els components que porten tots els aliments i això. L'Organització Nacional de la Salut i tot això, veritablement ho deixen passar o ells veuen bueno, que és una cosa que es pot menjar bé i que no és perjudicial per la salut, no ho sé. És que això ho veig una miqueta comerciant. I llavors l'altre, com que no caza mucho això, eh?
Bueno, és que són organismes diferents. Ja. L'OMS sí que és molt clar, que, o sigui, ho té molt clar, ell publicat, ens ho diu des de fa molts anys, no? Que màxim hauríem de no ingerir més o menys un 10-5% de les calories totals que provinguessin del sucre, i això us ho deixa molt clar. Ara, després, som els consumidors últims els que decidim si sí o si no. Perquè em sembla que més o menys la mitjana de sucre que consumim a nivell espanyol per usuari seria uns 71 grams, sí. És molt més
és del que tocaria. És que tots els aliments, tots porten components,
sí.
Tots.
Clar, després és això, el que tenim de fer és intentar aprendre. A mi amb el tema del sucre, una cosa que dic que és bastant important és, més enllà de si a davant posa sin azucarers añadidos, que seria el reclam, seria donar-li la volta al pot o en aquell envàs que trobem, i mirar la llista d'ingredients. Dins dels ingredients, el que recomanem nosaltres normalment és intentar no agafar aquells aliments o aquells processats que tenen una llista que és enorme. Val? Intentem que 5, 6, que no passem massa d'aquí. I com que la legislació obliga a posar els ingredients per ordre decreixent, vol dir, el primer és el que hi ha més quantitat i d'aquí es van posant per ordre, amb els que tenen menys quantitat, per això la sal normalment la trobem més al final. Sobretot vigilar que, si és una salsa de tomàquet, el primer ingredient no sigui un sucre. Si és una xocolata negra, el primer ingredient no sigui el sucre, perquè això ho gires i ho veus directament. Val? I després, una de les trampes que fan aquí, perquè clar, si fos així de fàcil, diríem, bueno, va, giro l'etiqueta, no veig sucre en el primer, segon, tercer, doncs vinga, va, posem-lo per bé. Però una de les coses que fa la indústria amb aquestes trampes és, doncs, bueno, en lloc de ficar sucre, dividiré els diferents tipus de sucre, amb el qual ja no m'entraran dins de les 3 o 4, dins de la llista, ja no estaran en les primeres 3 o 4 posicions, i el trobarem més avall. I després l'usuari llegirà, de, ah, doncs mira, el primer no és sucre, i podem trobar doncs, la maltodextrina, el jarabe de fructosa, siropeda... Sobretot, intentem que tots aquells noms que no coneixem, que acabin a mossa, que siguin jarabes, que siguin siropes, que siguin melazas...
Per a no acabar com una ossa, no?
Claro, molt bé, aquest...
Total, no, això és que m'ho van explicar i em vaig quedar amb això. Si no quieres estar com una ossa, todo lo que acabe en ossa, fuera. I em va fer molta gràcia, jo m'imaginava jo toda osas.
No, lo interessant és que després quan tu vas et serveix aquesta regla mnemotècnica i te'n recordes.
Però mira, un exemple, no? Jo, a més, una persona que conocemos bastante... quan li van dir que era diabètica, va comentar el tema de la Coca-Cola i fixa't que a l'endocrí li va dir és més favorable que te bebas una Coca-Cola normal que te bebas una Coca-Cola sin azúcar, perquè tots els sucres que conté una Coca-Cola sense sucre lleva el doble o el triple o incluso más. De fet, va ser a la seva filla, perquè jo me'n recordo d'aquest detall i després vaig parlar amb un amic que és endocrí i li vaig dir, escolta, m'explica'm això, i em va dir, és que la indústria el que fa és la divisió dels diferents sucres aportant el doble, el triple o quatre vegades més de sucre, quan la base tu ho veus, com no ho entens a l'etiquetatge, la gent s'ho veu. De fet, hi ha molta gent que consumeix la Coca-Cola sense sucre pensant que conté menys sucre.
I que els hi fa menys mal i en i poden consumir més sovint.
Però és que a més és horrorós, sí. Perquè conté el doble de sucre, o el triple, o a saber, la composició com a tal no és sucre, perquè si jo haig d'escollir entre sucre o els edulcorants, l'aspartamo, saps el que et vull dir? I clar, l'aspartamo, el glutamato, l'altre, no sé què, clar. Tots junts, perquè a més estan és tots junts sí. Dintre de l'etiquetatge de la Coca-Cola sin azúcar. Vull dir, Coca-Cola com vull dir una
sí,
altra
sí,
cosa,
sí,
perquè m'ha vingut al cap. Però és que és com el sorbitol. Et menges sí. Un xiclet, et menges un caramel del refredat...
La pasta de dents.
La pasta de dents.
Alguns medicaments.
Que porten sorbitol, clar.
El problema dels edulcorants, bàsicament són dos. Primer de tot, es diuen destrossadors de microbiota, no tots, però la majoria sí. Vol dir que ens alteren aquesta microbiota, tota aquesta quantitat de bactèries que tenim en el nostre intestí, però segon impacte superimportant i més a nivell mental... és que tot el que té a veure amb la sacietat no regula el centre de sacietat, amb la qual cosa et pots prendre una Coca-Cola, o dic Coca-Cola com qualsevol refresc, que estigui fet a base de tots aquests edulcorants, i nosaltres no ens percatem que en tenim prou. Seguim volguent o tenim més ganes. Clar, això ja és una altra història, a més. Vale? Però sobretot la sacietat, les hormones de la sacietat queden afectades, amb la qual cosa, bueno, potser estàs prenent una, te'n podries prendre dos, i dona peu a que puguis menjar altres aliments que també siguin dolços, amb la dificultat que molts aliments no, nosaltres no identifiquem que porten sucre o que porten algun... bueno, és que no tot és sucre. Els carbohidrats que són refinats també es consideren no sucre, però sí que es metabolitzen, quan nosaltres els digerim, queden amb molècules sueltes de glucosa, que el sucre és glucosa. Aleshores, a la nostra sang arriba exactament igual. Aquest és un dels problemes. I després, una altra cosa que també fa la indústria, si us heu fixat, és que per un cantó tenim la llista d'ingredients, però per un altre tenim un requadre on allà posa hidrats de carboni, proteïnes, tal i qual, no? I a vegades ens posa, moltes vegades, ens posa que això és la quantitat per 100 grams i després tenim una altra quantitat que seria per porció. Doncs juguen amb això, sobretot amb el sucre. Posen, per exemple, per una galeta o per 20 grams, la quantitat de sucre seria tant, la quantitat de greixos seria tant. Però qui realment es pren un d'aquests productes i diu menjo solament una galeta? Si moltes vegades ja venen empaquetats amb 4 unitats. Per començar, si venen amb 4 unitats, no te'n menjaràs una, t'acabaràs el paquet.
No, per norma sí, clar. O el repartiràs com a molt dos i dos.
I però... 20 grams o 30 grams en el cas dels cereals, ningú es menja 30 grams. Tothom se'n menja... se'n menja més, i nosaltres fem un anclatge pensant que, ai, bueno, doncs mira, només de sucre avui, doncs aquí només ho com a tal, i després ho has de multiplicar per molt més.
No, i a més que la gent de a pie no es posa a mirar,
no.
A no sigui que vulguis fer una dieta molt estricta per guanyar múscul, o així, tipus dieta de gym, o no et pares a pensar, pues oye, comido X gramos de proteïna. Bueno, potser la proteïna sí, per les persones que es cuiden, però vull dir que tu quan ho vas a comprar...
Et sembla poc, el tema del sucre te'l redueixen al mínim perquè...
Clar, però a més és que... Clar.
Ho miro molt perquè... Bueno, i no ho miro tant com... La meva filla és com una obsessió amb les etiquetes i jo vaig flipar amb algo tan simple com és el pa de motllo. O sigui, les bosses de pa, que sí que amb cereales, que sí de... com es diu aquesta de... com es diu aquesta farina? Ara no em surt. Bueno, diferents tipus de farina que dius, bueno, és integral. Vale?
De trigo sarraceno.
Sí, i clar, i li dic, a veure, quina agafo? I diu, no, has de mirar les etiquetes. Veus, aquestes té menys sucre, aquest té menys hidrats de carboni. I dic, mira, digue'm quina has de comprar.
Exacte,
digue'm
la marca.
I ja vull directamente perquè me vuelvo loca.
El pa de
molla
és una passada.
Multicereales, clar, penses, sí, jo crec que està bé. I em diu, mama, esto tiene un montón de azúcar. I jo, pues nada, digue'm. I sempre vaig i compro el mateix, perquè el pa igual. O sigui, dic, però si és pa...
No, és, diu, és de tot menys pan.
Sí, sí, diu, mama, este pan és el que has de comprar. Dic, vale, pues nada, pues compro, perquè a casa dic que és veritat, a casa som...
Vosaltres ho vigileu, sí, sí, sí.
Amb això sí, i el de els sucres sin azúcares añadidos, amb els sucs, perquè clar, jo a casa sempre tinc que tenir sucs perquè si dona una hipo, sí. És el
has
més
tenir,
ràpid,
sí, sí.
Per que li pugi després controlar-lo. I diu, mama, sin azúcares añadidos, sobre todo, mira de coger algo, sí que tiene que haber, porque
sí,
si
sí.
Tengo una bajada...
I si és suc, és suc.
Sí, clar, si vull prendre amb un suc que no sigui amb tanta sucre, perquè llavors em dona una pujada bestial, o sigui, que és com... És, amb una persona diabètica a casa
és molt complicat. És complicat,
és
això
complicat.
Això ja són casos, sí. Però és complicat, sí, sí. Però bueno, la qüestió és que ens posen sucre de totes les maneres, en
a
totes
tot
les trampes,
sí, sí.
I hem d'intentar fer ni que sigui aprendre aquestes coses.
Doncs fem una petita parada per posar una cançó i de seguida tornem amb més preguntes.
Stands on golden sand and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high,
to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars.
Doncs ja tornem a ser aquí. Bueno, estàvem comentant, no, el tema del sucre que conté el pa, no? Que també és un hàndicap perquè aquí som com molt paneros, no? A la dieta mediterrània el pa és una cosa, igual que la patata. Jo no sé què passa amb el pa i la patata. I doncs, clar, molts pans porten sucres a tope.
A part dels sucres que els hi puguin afegir, hem de pensar que la farina refinada es comporta com un sucre un cop el metabolitzem.
Clar.
Per això molta gent no sap que porta sucre. I després, com que es posen maltodextrina i tot el que acaba mossa, doncs és un sumat. Però tot el que tingui a veure amb farines refinades és que és glucosa. Es tradueix en molècules de glucosa. Arriba a la sang, ens puja la glucosa molt ràpid.
Després, a part d'això, els etiquetatges, sobretot del pa, de les galetes, de moltes coses, perquè ara es va fer com obligatori, el tema del Nutri-Score, que a mi això em fa una gràcia, perquè és que és... Clar, jo he vist galetes amb una A, amb un Nutri-Score A, i després veus articles que porten oli d'oliva amb un etiquetatge C, que dius, però a veure, com pot ser que l'azúcar lleve una A i l'aceite d'oliva lleve una C?
Bueno.
El Nutri-Score... Jo no sé qui lo mide, però a mi no me quadra,
Bueno, primer de tot, el Nutri-Score va néixer el 2005 a Oxford perquè uns acadèmics van voler ajudar sobretot a intentar guiar una miqueta el que era nutrició infantil, val? Perquè quan anessin les mares a comprar en un supermercat, doncs poguessin veure si unes galetes eren més bones que unes altres. Per tant, el que volia fer era comparar aliments o productes de la mateixa categoria. Val? És a dir, vull mirar dos pans de motllo, quin és el millor, a simple vista, sense haver de mirar masses d'allò, miro aviam aquest... pels que no ho sapigueu, és un semàfor, vale, que haureu vist en molts productes, que són amb unes lletres, va de la A a la D, comença la verda i la D em sembla que és taronja, i aquí, doncs, si està més propera a la A, doncs és més saludable, i si està més cap al final, doncs diguéssim que són aliments que no són tan saludables. I el que volia fer era això, era posar-ho més fàcil, perquè si anaven potser a buscar uns cereals d'esmorzar, poguessin veure a simple vista quin tenia, doncs quin era més saludable. Val? El que passa que no ho hem acabat utilitzant tampoc així, i perquè és el que deies tu, no? A lo millor comparem doncs un oli d'oliva amb una Coca-Cola o amb unes galetes i ja no són els mateixos ingredients. I després el que fa Nutri-Score, que és aquest semàfor, és un algoritme matemàtic on fa una suma de punts o una resta de punts on troba que hi ha puntualitza uns ingredients que són positius, com podria ser, per exemple, si un un producte d'aquests porta, és alt en fibra, porta proteïnes, el podem donar com a bo, però després ha de compensar amb que si dona, per exemple, si té moltes calories o porta molt sodi o porta molt greix, sigui independentment quin tipus de greix sigui, doncs li baixaran aquesta puntuació. Val? O sigui, és una fórmula matemàtica que tampoc és massa justa amb molts aliments, perquè un oli de coco o un oli d'oliva, el ser greix 100% o 99%, sempre te'l puntuarà malament. Val? Quan, a més, l'oli d'oliva i l'oli de coco són molt saludables. Trobem bastantes incoherències en aquí, no? Perquè potser és el que dèiem, ens n'anem allà i dins de les mateixes, entre cometes, categories, també trobem que no s'ajusta massa. Podem trobar, per exemple, un cacau d'aquests en pols per al més d'origen, bueno, més destinat als nens, que pugui tenir, per exemple, una B i un cacau pur, que és 99,9% cacau pur, només molt, et posarà que té una D. No? I dius, ostres, si un és cacau pur, com pot ser que sigui més... O, per exemple, els formatges. Trobem que un formatge que sigui d'ovella o de cabra, que sigui fermentat i que sigui d'aquests bastant bé, dels que trobem allà a tall, que no són d'aquests que fan mescles i coses d'aquestes, aquest ens posarà potser una E, una D, i, en canvi, aquests que són aquests, no sé, els més tipus caserío i això, ens els puntuarà més cap a un B. Clar, tampoc és massa... En aquest sentit, jo no trobo que sigui massa equilibrat. Hi ha bastantes incoherències d'aquestes. Sí que la idea, penso que és positiva, no?, de poder tenir un segell o una imatge o alguna cosa que ens pugui ajudar als consumidors, però s'ha de saber llegir i moltes vegades ens confon i no ens acaba ajudant amb el que realment ens hauria d'importar. Perquè si premiem, per exemple, uns aliments que fem a través d'una indústria que no porten pràcticament llet i que porten 50.000 almidons i no li podem ficar ni el títol de formatge i valorem més bé això comparat amb un formatge perquè té greixos, doncs no li hem de tenir por.
Això passa també molt amb el tema de les tortites, el que has dit abans. Mm. Sobretot, mira, hi ha una cosa que em fa molta gràcia. Quan fas una pauta de nutrició per una persona que va al gimnàs, que vol... Doncs hi ha la persona que és molt fineta i que vol engreixar múscul, hi ha la persona que és grassoneta i vol aprimar-se i després definir, són diverses pautes, no? Però, clar, tot el que són suplements, perquè a dia d'avui hi ha 200.000 suplementos, és una barbaritat, el que més em flipa és que no només porten sucre, sinó que a més porten almidons. I l'almidó com a tal és més destructiu a nivell intestinal perquè és molt inflamatori, a vegades pitjor que el sucre, com pot ser l'arròs, per exemple. Uh-huh. Quants esportistes que estan en definició i que estan en augment de múscul, pollo i arròs. Oh, l'estómago...
Sí.
Explota.
Clar, perquè és que a nivell metabòlic és el midó. D'igual que lo laves, d'igual que lo... No? I això és una baralla constant que tenim amb el grup d'entrenació, d'entreno, no? I perquè la gent no ho entén. O sigui, realment, el cos està fet de proteïna. Tu necessites menjar proteïna. El que parlàvem de la piràmide invertida, no, ara? Però sí que és veritat que si vols consumir sucres, tens la fruita, que al final t'aporta sucre.
Sí, sí.
No t'aporta altra cosa, no? Perquè la gent diu, sí, jo como fruta por las vitamines. Mentira. Vale? Que això és una altra cosa que ja parlarem. Però dintre del que tu dius, clar...
Bueno, sobretot amb el que deies...
És que el Nutri-Score, és que... potser allà ha anat bé, perquè la seva alimentació no és tan mediterrània, però per nosaltres el Nutri-Score és que jo no trobo que hagi millorat... Tampoc en els nens, perquè al final tu veus les galetes i totes són D.
No, i a més tampoc... Aquí has tocat el punt important.
Clar.
Lo important és basar la nostra alimentació en aquells ingredients, aquells aliments que no necessiten i que no porten un semàfor que s'hagi d'identificar.
Una pastanaga no portarà cap semàfor, perquè és una pastanaga, prové de la terra. Doncs dona-li al teu fill una pastanaga per berenar.
I de tant en tant unes galetes i no hi ha cap mena de problema. Però si busquem les galetes ideals per cada dia esmorzar o els cereals ideals per cada dia esmorzar, doncs aquí realment hem d'incidir més o insistir més en el que és educació nutricional. Perquè... Sí que és veritat que la indústria no ens ho posa fàcil i que després tenim organismes que vetllen per la nostra seguretat, però el pes important de l'alimentació no poden ser aquests aliments. No poden ser la base.
Què són totes aquestes etiquetes amb la E majúscula davant? Mm. Perquè la gent no ho sap, veu el E, ta-ta-ta-ta-ta-ta, i la llista d'ingredients. El conservante E o lletra, guió, no? Guió, número, sí. El 720, m'ho invento. Què és
clar,
tot això?
Tot això què passa? Com que el procés de fabricació d'aliments ha canviat tant en els últims 100 anys, nosaltres ens hem d'assegurar que no és el que deia abans, no? Que no ens morim perquè tinguem listeria a la llet o perquè un conservant ens provoqui un fallo hepàtic en 2 hores. Aleshores, tenim una regulació a nivell europeu també que vetlla molt per la seguretat i codifica tots aquests ingredients o aquests additius que estan permesos i que són segurs, almenys en les quantitats que nosaltres ens aconsellen que es poden posar, sobretot perquè tenen una finalitat. Primer de tot, conservar els aliments que durin molt més, perquè si no, ostres, compres carn picada i o la fa servir avui o demà ja està negra. No? I això és el consumidor, no ho volem. I no tots ens n'anem a la carnisseria a buscar aquesta carn picada. I així ens en moltíssims més aliments, com poden ser els embotits i tot això. Però sobretot, doncs això, vigilar que no tinguem doncs, qualsevol intoxicació, que tingui més vistositat i que pugui durar molt temps. La idea i la finalitat no estan malament, no estan mal pensades, són necessàries, no tots els additius són dolents o són perjudicials, per exemple, l'àcid ascòrbic, la vitamina C, que és l'E300, aquest no hi ha cap mena de problema, ho trobem amb un pot de salsa de tomàquet, salsa no, de tomàquet tamisat, que normalment porta, em sembla que porta tomàquet, perquè és un dels que compro jo, que és el cru, no és la salsa de tomàquet feta, i porta l'àcid cítric i no sé, una miqueta de sal, no porta res més. Clar, això no és un mal processat. I aquest corrector d'acidesa o aquesta miqueta d'àcid cítric el que fa és ajudar-nos, no?, una miqueta. Però després tenim tots aquests que no, i són cada dia més, n'hi ha moltíssims. Jo el que sí que normalment, i amb el taller d'alimentació en vam parlar molt, va ser, primer de tot, un que és dels més coneguts i dels que sí que té bastant impacte en la nostra salut, és l'E621, que és el glutamat monosòdic, aquest que està relacionat, sobretot, és un potenciador de sabor, el trobem a tot arreu, des d'esnacs, patates xips, xocolates, caldos, tot el que tingui a veure amb ultraprocessats...
Clar, és que tu mai diries que el caldo de pollastre...
No tots, eh? No tots,
clar, però que et posen el glutamato monosòdic o... Clar, això que és un sucre que va dintre d'un caldo que potser li dones a un nen de 3 anys, vull dir... No?
Jo I, soy per, a, i per un dia de tampoc passaria casero, res.
Però, clar, no passaria res puntualment, però si li dones, estàs generant una addicció a l'organisme d'aquest nen o d'aquest nadó o d'aquesta persona, no?
Clar, ajuden. No és que perquè un dia donem caldo generem una addicció. El que passa que el que fa aquest potenciador concretament és que, primer de tot, ens desregula la sacietat. Nosaltres mengem productes o aliments amb aquest additiu i no som tan conscients quan estem tips. Ens incita a menjar més i a voler-ne més. I, per altra banda, com que ens està potenciant el sabor d'aquella barreja, perquè no trobaràs un E621 amb, no sé, bueno, ara t'anava a dir amb un tomàquet, clar que no, perquè no se li posa res, perquè amb salses de tomàquet sí, per exemple, no? Amb olives també, costa molt trobar unes olives de pot que no portin a l'E621, costa moltíssim.
Ja doncs, diré jo quines són, el que fa... que tengo jo unes quantes fitxades ja. És que sóc molt olivera.
Claro, jo és que en sóc molt poc, em vaig localitzar una, però com que tampoc no d'allò...
No, però ja diré jo varietats. Sí, tenemos que ir un dia a comprar juntas.
Vale.
I farem un podcast especial per la ràdio. La carpeta de l'avi, vente conmigo a comprar.
Doncs ho fem un dia.
Ho fem.
I el problema és que com que ens potencien més aquest sabor, ens desconnecten dels sabors originals. Després un tros de lluç, un tros de... un entrecot a la planxa, està molt bo, però ens hi falta aquell toquet de... o hi hem de ficar aquella salsa, o hi hem de ficar acompanyada amb unes patates de bossa X, perquè necessitem aquell estímul. Fa que tot l'altre sigui més susu.
Mira,
i
vull,
això ja és un perill.
Vull fer un incapé d'això que has dit, perquè el sabor té molt a veure. L'altre dia, al taller de salut, vam fer la prova d'agafar 2 ampolletes d'aigua i vam tachar la codificació numèrica. Llavors, con el poder de l'aigua, de la informació de l'aigua, a una ampolla li vam treure aquesta informació codificada amb un boli, vam agafar i vam tachar la codificació, el número. I a l'altra ampolla no. Llavors eren 2 ampolles iguals, amb el mateix número de codificació, tancades, a mateixa temperatura, mateixa marca, tot igual. Però una no tenia el còdic de barres. Les vaig obrir i vaig posar 2 gots. A més, l'Anna és De fer d'ello.
Sí, jo vam... encara no m'ho explico. Mira que ho va explicar, jo no ho entenc.
Llavors, el que vaig fer és, anem a fer una prova. Esto es química pura, no? A veure què passa, a veure què sentis. Llavors, els vaig posar dos gots. Amb un vam posar l'aigua a l'ampolla normal i amb l'altre vam posar la descodificada. Què va passar? Que a l'ampolla normal tothom deia, agua, no? Ah, pues lo de siempre, agua. Però al tastar la descodificada van fer totes. Que asco! Es van tirar totes enrere. I jo, mira, vaig començar a riure.
Sí, sí.
Què heu notat? Què ha passat? Sabe azufre.
Sí.
Sabe aguarrás. Hi havia una que deia aguarrás. La otra, qué fuerte está esto. Ostras, sabe igual que huele. No? Quan tu descodifiques aquesta, no? aquesta aigua, perquè l'aigua és vibració.
Sí, sí. Totalment.
Totalment. Llavors, es van quedar les 40 persones del grup, van dir, Anabel, què acabes de fer? Dic, és que és important que sapigueu tota la modificació genètica, perquè al final la base de l'aigua com a tal. Va ser aquest còdic d'aquí, el còdic de barres. Què vull dir amb això? Que és important tots els additius que li posen al menjar.
Tot.
Sí, és sí. Que un formatge no serà igual, una carn no serà igual. Per això quan anem a diferents botigues i tastem la carn d'aquí, d'allà, d'allà, pues me gusta más la carne de allí. Què lleva esa carne? Pues és natural. No? Però és que el sucre és que es nota molt.
Sí,
a més, després et dona set.
Quan estàs desacostumat a no prendre sucre, qualsevol petita cosa, petita quantitat que porti alguna cosa amb sucre, et molesta.
Et molesta. És com que la boca se't fa una sensació de... Que no...
I això que has dit de l'aigua, és que no, vull fer un apunt perquè és molt important. No és res esotèric i no és res que... O sigui, està demostrat, eh? Això que va explicar ella amb l'experiment aquest. Masaru Emoto,
sí,
ja fa moltíssims
anys,
al Japó,
parlar a ella.
Va ser el que va descobrir, no? Té un experiment molt maco, que a molts llocs, en psicologia, en nutrició, es posa... Bueno, la gent ho fa, a casa també, i és on agafes tu els dos pots, amb aigua. En aquest cas es fa amb arròs, poses arròs, amb un pot li poses unes paraules que siguin doncs, d'amor, de carinyo, d'alegria, i amb l'altre li poses doncs, paraules que tinguin a veure amb una altra emoció totalment contradictòria, com pot ser la por,
l'odi,
sí, la,
sí,
ràbia.
La ràbia.
I cada dia vas a veure aquests pots amb un. Li parles bé i carinyosament, amb l'altre l'insultes, i al cap d'unes setmanes, una aigua és la que ha germinat i no s'ha podrit, i l'altra està totalment, aquell arròs es torna negre. I això, extrapolant-ho al nostre cos, nosaltres pensem que som un 60-70% aigua. Aleshores, cada cosa que ens diuen, cada cosa que mengem, té un impacte directe amb això. I això també està demostrat amb aquest mateix...
Vaig fer...
científic amb el que eren les llàgrimes,
sí,
o gotes d'aigua de rius, de si sí, estàvem sí, exposats a música clàssica, música...
Vam posar Beethoven, sí, sí, els hi vaig posar l'exemple de
veuen...
tot.
Es veuen...
Com si un floquet de neu...
Exacte.
Era... Sí, sí,
vull
sí,
dir que no estem parlant d'una cosa que diguis, oi, mira, oh, que pot ser màgico. No, de màgic res. Tot sí, això està
a
més que demostrat.
A més, va ser molt bo perquè, no recordo qui va ser, una senyora que va dir, diu, pues vaya, si vamos a tener que ir tachando todas las etiquetas de las cosas que nos comemos... Jo encara no m'ho explico, eh? O sigui, com és possible? Però sí, o sigui, va ser provant-ho. A part, no penses que t'està mirant, clar, ella ens està, com que estem sentats, ella ens veu a totes. I el que vaig fer així, ens vaig veure, i dic, que asco.
No, m'ho crec, m'ho crec.
No, i vaig pensar, clar, em vaig sentir malament i vaig pensar, ostres, perquè és que em va sortir de l'ànima. Perquè, a més, jo bec molta aigua. I vaig veure que tothom anava dient, que asco, esto que mal está. I vaig dir,
no
soy yo.
Clar, és que jo estic com una mica cansada, amb respecte, no? Però de quan la gent em diu, és que a mi no me gusta beber agua, però a ver, és que jo no puedo beber agua, però a ver, és que jo prefiero el agua con aroma.
Sí,
o me cuesta
sí,
mucho. I, sí, i em sorprèn, perquè al final el teu cos és un 70% d'aigua. Llavors, si no bebes agua, no se hidrata tu cerebro, no se hidrata tu riñón, no se hidrata tu cuerpo, no se... vull dir, és que no te hidrates tu. És com deixar morir a una planta, saps? I jo dic, haig de fer dintre el taller un tema que sigui... I els hi vaig dir, buah, perfecto. Els hi vaig dir qui era el científic, els hi vaig dir com era, què va fer, i els hi vaig fer la prova.
I a més ho van poder experimentar.
Clar, sí, i és que va ser així. Uh-huh. És com impacto, bum, saps? Ula, ula. No, clar, perquè és que si no...
És maco, és maco.
No? I a la setmana ja em deia, una em deia, ja esta setmana he bebido más agua, eh? Ja, mira, ves? Ves? Ja no vamos entendiendo mejor tú y yo.
Bueno.
Doncs, llavors, clar, què passa amb això? Passa que, per exemple, quan tu has de beure aigua, si tu no t'hi poses com a tal, venga, 6-7 vasos al dia. Bueno, però després tenim el hàndicap de les patates fregides, per exemple, o de la xocolata, no? Jo ahir per la nit li vaig dir a mi filla, dame un trocito de chocolate, perquè jo voy de onza en onza. Vale, i a l'estona li dic, ai, dame otra, mama, dos? Venga, va, dos. Però és com, voy a coger una patata chip, agafo una, i otra, i otra, i otra, i per què no podem parar?
No
què
podem parar perquè, mira, per començar, tornem amb la indústria. Ho tenen molt ben estudiat i aquí hi ha un concepte que és que el tenen matemàticament estudiat. Sembla de locus, però és que realment és que mou molts milions, això. Vale? Hi ha un concepte que es diu bliss point, que seria el punt de la felicitat, i està totalment... Són fórmules matemàtiques, vale? On el que fan és... Va haver-hi un científic que el que va demostrar va ser que si nosaltres creem productes que estan amb aquesta suma de greixos, sal i sucre, perquè normalment a la naturalesa no trobem ingredients que portin els tres components, el nostre cervell explota de felicitat i de placer i en vol més, amb el hàndicap de que no se sent mai saciat. Val? Aquest és el problema. La majoria de productes que són ultraprocessats, aquests que venen doncs, amb paquets brillants, amb bosses brillants, que són super... Bueno, que tu vas allà i... Bueno, que et criden molt l'atenció i estan fets molt per població infantil, juvenil... Bueno, també nosaltres, però associem més a festes o... Doncs això és que no ens falti... No és un problema de falta de voluntat, és que realment... ho tenen molt estudiat perquè no puguem menjar només una i sinó perquè, a més d'acabar-nos el paquet, no ens sentim saciats, podem menjar alguna cosa més. Val? Això està super, super, super calculadíssim.
Clar, és com les olives. Qui agafa dos, tres, no? Agafes quatre, cinc, deu, pues les que caiguen.
Però bueno, les olives al cap i a la fi no deixen de ser olives que nosaltres podem reconèixer podem i sabem reconèixer. Que són olives. Li posen coses, vale, no està bé, però són olives. Però tot el que són patates chips, tot el que té a veure amb tots aquests snacks de xocolates barrejades amb cereals, que són cruixents sí. I tal, és que fas una mossegada o menges una patata, no pots fer només una. És que continues menjant, menjant, menjant...
Fins que no acabes de bossa.
Fins que no acabes, però a més es genera a la llarga la qüestió de la tolerància. ¿Vale? Què vol dir? Que tu avui t'has pogut menjar aquest paquet, però demà, com que el teu cervell ha tingut una explosió de dopamina brutal, la dopamina és aquest neurotransmissor que nosaltres segreguem i que ens fa sentir super feliços i super eufòrics i tal, també és el de l'aprenentatge, perquè aprèn que allò ens agrada i ens demana, ens genera demanant, o sigui, ens segueix demanant que continuem repetint aquest hàbit, val? I és la base de totes les addiccions. Aleshores, aquest bliss point és totalment addictiu. Estimula els mateixos centres de recompensa que estimulen les drogues, sigui tabaco, sigui alcohol, sigui també la cocaïna, com n'havíem parlat amb els estudis de les ratetes, em sembla que el mes passat o l'altre. Clar, és que no estem parlant d'una falta de voluntat, estem parlant de que realment ens ho posen molt difícil perquè obrim un paquet d'una cosa d'aquesta si no en vulguem
menjar. La millor opció és no comprar-lo.
I, a més, sempre és la millor. El que passa que després ja no és només que el compris aquell dia, que després el teu cervell ho ha après i ho ha après i en vol més. En vol més o en vol més sovint i en aquí ja, o sigui, el primer dia ho disfrutes, el segon dia t'ho demana i el tercer dia ho necessites. Això és la base de les addiccions amb el menjar.
No, i a més que nosaltres som molt mediterranis, ens agrada molt seure a una terrasseta, fer, pues, de beure, no? Una mica vermut.
Anna ve el vermut, em sembla que les patates i les olives de los viernes.
Jo és que soc molt de patates i d'olives.
Bueno, però, aviam, patates.
No soy de, bueno, y de croissant de chocolate de vez en cuando. Però què et vull dir? És que jo m'ho puc permetre, és el que parlem sempre, perquè jo del dilluns a divendres i el cap de setmana també, vull dir, porto una dieta molt estricta, em cuido molt, faig esport, els sucres no és... Tinc la sort de que no sóc golosa, Perquè, clar, clar, mi filla em diu, mama, és que tu tienes suerte perquè tu eres más de salao. Però mi filla és que diu, jo podria plorar, per un dolç. És molt com les meves cosines, la part de me mare, són molt golosos. Jo tinc un tiet, un germà de me mare, que és que jo crec que lloraria per un brazo de nata, saps el que et vull dir?
No, no, m'ho crec, són, perquè jo he estat aquí també.
Són persones que els hi agrada molt i els és o el meu tiet, el Javi també, per exemple, són persones goloses. Jo tinc aquesta sort, però sí que és veritat que pues és que està molt relacionat, los viernes, les patatitas, la companyia...
Bueno, és que hi ha aquest punt social.
Clar, és un punt social també.
Oh, totalment, és que nosaltres mengem, sobretot som una cultura també, els bueno, espanyols, llatinoamericans, tots aquests ho celebrem tot al voltant d'una taula.
Clar.
Tot són, és que tot són celebracions.
Clar,
i passem moltes hores allà.
També ho relaciones, doncs, sortir a fer pícnic a l'aire lliure, juntes amb persones que estimes, passes una bona estona. Què passa? Que arriba un moment en què menges, és que no tens hambre. I estàs menjant perquè estàs compartint.
I clar, aquí es barregen més coses.
Clar, i aquí ja és un problema més, perquè ja és dolç, és salat, és... però ja és la ingesta, ja és la gula, no?
Bueno, però això és un dia.
Clar.
I després aquí també sempre podem agafar estratègies, no? No sé si sabem que tenim aquesta tendència, jo ho faig, per exemple, no? Doncs si hi ha un vermut, igual agafaré o intentaré, menjaré de tot perquè m'agrada tot. Però, clar, ens agrada tot, però sempre anem picant del que no toca. Potser unes ametlles salades, un tros de formatge, unes olives, un fuet, tot això, no hi ha cap mena de problema. Les patates chips, encara que m'agradin, jo no sóc de patates chips, però bueno, bé, de gust me les menjo i no em genera a mi cap problema, però després també picaré quatre patates. Intentaré que no siguin el primer que pico, perquè si comencem amb les patates i amb tot el que té a veure amb pa, torradetes i tot el que ens dispari l'índex glucèmic, després tenim el problema aquest d'entrar dins de la muntanya russa. I...
Clar, però el cap de setmana que fas aquesta d'això, que tens aquest, no?, desajuste, la setmana ja no la comences
no va
igual, eh?
No va igual.
Perquè... Clar, et pot passar. El dissabte tenim un aniversari i ja el diumenge estàs com molt cansat. Ja te lo notes directament.
Sí, sí.
I ja el dilluns i març i més ja comences la setmana no estando tan óptimo. I la gent diu, ostres, Anabel, és que creo que m'he passat este fin de setmana. Es nota perquè a nivell de fer esport ja venen més cansats.
Sí,
ja no
sí,
inicien
sí.
La setmana. Si tu vens un cap de setmana que has fet els deures, que t'has portat bé, que no has fet pics de glucèmia, tu el dilluns estàs a tope.
Sí, sí, estàs molt millor.
I d'ànims, no només físicament.
No, és que va junt.
És que és una passada, es nota molt.
Sí, sí, és molt...
Es nota molt, se vull dir...
És important perquè el que hauríem d'intentar és això, fer-ho sí, però esporàdicament, i com quan vam parlar
puntual.
Amb la qüestió de la glucosa i del sucre i de més, doncs si ho podem menjar no tindrà el mateix impacte. Si ens mengem una bossa de patates... Chips, per exemple, abans de començar a dinar, que si primer ens hem menjat les olives que porten greix, o uns llagostins, que a vegades doncs, tenim unes gambes, uns llagostins o alguna cosa, que hi posem la proteïna, o si hi ha una pastanaga o un hummus, que ja li posem la fibra, perquè tot això ens fa una pel·lícula que no ens deixa disparar-nos
el pic de
glucosa. No té el mateix impacte. I si abans d'això, que jo ho intento també, si tenim algun dinar o alguna cosa i aquell dia doncs, no hem treballat, si tu has fet una miqueta d'una caminada, una miqueta d'esport, tampoc gestionaràs aquests pics de la mateixa manera. O quan has acabat, si hi ha algun animal o alguna cosa, surts, es fa una passejada i vulguis que no. La qüestió és controlar una miqueta tot això, no? Quan tenim aquesta tendència de deixar-nos portar una miqueta. Però tenim moltes coses que no només és l'alimentació, són tots aquests hàbits.
No, clar, és que...
I ja
final...
comencem amb l'esmorzar. Si comencem amb dolç, dia
ja,
difícil de remuntar-lo moltes vegades. Ja.
I doncs, Emma, quins consells ens podries donar per a una compra conscient?
Doncs primer de tot, intentar escollir una hora del dia per anar a comprar que sigui la més òptima.
Que hayas comido,
que no
por
sigui...
favor.
Sí, primer de tot, que hagis menjat, que hi vagis tipa, perquè si vas amb gana tenim aquesta gana adònica que mengem per plaer, per compulsió, i el primer que hi hagi em va bé, i no solen ser les millors opcions, això segur. O sigui, anar almenys que estiguem
saciat.
Tips, i que no estiguem a últimes hores del dia on ja estem una miqueta o haguem fet molt treball mental, no? Perquè si estem assentats en una oficina tot el dematí i al migdia anem a comprar, moltes vegades estem fosos, no?, a nivell mental, i fa que no puguem fer doncs, aquestes comparatives o no puguem prestar l'atenció suficient. I després també, superimportant, intentar que el pes del carro és el que dèiem, no?, que siguin aliments reals. El que diu la nova piràmide nutricional, aquesta invertida que ha tret a Estats Units, que siguin aliments d'un sol ingredient, siguin tomàquets, peres, pomes, els que siguin el carn i peix, que siguin els trossos sencers de l'animal, podem trobar una pota, no ens compararem mig animal, no? Però que veiem talls que siguin, doncs que els puguem reconèixer. Fugim més de tot el que sigui llest, que vingui llest per menjar ja directament, o que sigui, bueno, tots aquests ultraprocessats que venen congelats, que ja venen llestos perquè amb un cop de microones o amb l'air fryer, doncs en 2 minutets ho tinguem. Intentar que això sigui algo esporàdic, que no sigui la base. Tenim congelats bons? Sí, totes les verdures. Tenim conserves amb, com poden ser les llegums, espàrrecs, pebrots del piquillo, alguna salsa de tomàquet, si la vigilem una miqueta i sabem quina és, doncs també podem tenir una despensa que estigui basada en això, tot el que tingui a veure amb que sigui fresc. Si podem tenir la sort de tenir una carnisseria o una peixateria a prop que ens puguin fer, doncs, tallar-nos la carn al moment, doncs sempre serà molt millor, perquè una cosa que no hem dit i és bastant important és que un dels conservants més perillosos és els que van de l'E249 a l'E251, els nitrits i nitrats. El problema és que aquests conservants el que fan és donar-nos aquest color més rosat i més vermellós a una llonganissa, a una carn picada, perquè no s'oxidin. I el problema és que nosaltres, quan ens estem menjant això i aquestes carns arriben en el nostre estómac, amb l'àcid clorhídric es transformen en unes substàncies que són cancerígenes, això està demostrat, l'OMS va etiquetar o classificar aquests ingredients com a mutagènics i cancerígens, estan relacionats directament amb el càncer de colon, i intentar vigilar aquestes és. Aquestes sí, que jo compro a vegades una mica de bacon o compro un paquet de pernil dolç i porta aquesta,
Però és curiós, per què
no
el bacon ho porta? Per què el bacon ho porta? No ho entenc. Perquè
o
després
el pernil dolç, que en teoria és algú, perquè hauria de ser saludable.
Sí, és que és saludable. El problema és que perquè es conservi, perquè mantingui aquell color rosa i fresc, li posen tots aquests
colorants.
Bueno,
és que si no duraria poc. De bueno, tall, com a tal, duraria.
Bueno, no, depèn, perquè si el compres aquest que dius 93% de carn, perquè clar, jo intento, perquè a casa mengem molt de pernil dolç, i intentem comprar el més natural possible, que en 2 dies, si no te l'has menjat, se't fa malbé. Llavors, penses, bueno, el més natural, i veus que et porta aquest component perquè sigui aquest color més rosat, penses, ostres, què faig? El compro menys natural que no...
La qüestió és intentar buscar-ne algun que no tingui gaires es i, si pot ser, evitar aquestes es que us he dit.
Jo abans d'acabar...
Això seria el més important.
Jo compro el tall, me'l tallen.
Sí, bueno.
Abans d'acabar et vull fer una pregunta, que és que m'agrada molt això i hi ha una cosa que m'ha creat molt l'atenció, que és intentar evitar en lo possible tots els additius, sobretot el potenciador de sabor, el glutamato monosòdico, l'E621, ¿vale? L'extracto vegetal. Però què passa amb l'extracto de levadura i els aromes? Aromes com a tal. L'aroma de humo, aroma natural... Els aromes. Perquè la gent m'ho pregunta molt i jo dic, és que l'aroma natural com a tal és humectat, o sigui, és provocat, és... No?
Has tocat un punt que és molt important i que ningú li dona importància, sí, perquè, de fet, dins de tota aquesta indústria, les 4 corporacions que mouen tot el negoci de tot el que comprem, ja no només en el sector alimentari, des d'un cotxe, des de productes de neteja, de bellesa, tot el que tingui a veure amb olors, un cafè, les càpsules, absolutament tot, i per tant dins del món de l'alimentació, són 4 empreses que es reparteixen tot aquest negoci a nivell mundial. Estan movent la quantitat de 25.000 milions de dòlars anuals per un dels ingredients que moltes vegades no especifiquen en tots aquests llocs i que està a tots els ingredients, val? Que són els aromes. Aquests aromes...
Bueno, ara ja ha sortit, que són nocius per la salut. I et diré per què. Jo, com a bona part de química, per la part d'infermeria, és que si no lo digo reviento, ho sento, però... I és que aquestes substàncies estan afectant a nivell de neurones, afecten el nostre sistema nerviós i hormonal, sobretot les dones. A part, ens deshidraten, sobretot a les persones de la tercera edat, inflamen les articulacions i afecten la qualitat del son.
Sí, sí. Fan tot això i molt més.
Ja està demostrat. Ja estamos trabajando en eso, en el sector de la sanidad.
Clar, és que pensa que l'olor és dels sentits l'únic que es connecta directament a l'instant.
A nivell cerebral.
Però no només a nivell cerebral, sinó amb la zona, amb el cervell aquest més emocional i més límbic, que directament en un segon et connecta tu amb aquella emoció. Per exemple, una olor de galetes acabades de fer sortides del forn, potser et recorda la teva iaia. Per tant, ja t'està portant no només la teva iaia, sinó el record de la infantesa que tu has vinculat a això. I això és amb qualsevol olor. Hi ha, no sé, hi ha molts estudis fets amb això, no? Per exemple, Nike, no és de l'alimentació, però les seves botigues presencials li posen un cert aroma i augmenten les ventes fins a un 83%. L'olor de llimona en moltes botigues pot augmentar fins a un 20% també. O sigui, no estem parlant d'una tonteria, estem parlant sobretot de tota la quantitat de diners que mou tot això. I és que nosaltres aquestes olors ens transporten a tot, a qualsevol moment. Ens estan venent una emoció empaquetada. No ens estan venent només
clar,
és que la publicitat, el pernil dolç, el cafè...
Clar, en aquest cas, els aromes treballen molt, per lo que tu dius, no?
Van directe. La qüestió és que l'objectiu del màrqueting no és el nostre estómac, però a través de la nostra emoció, del nostre cervell. I accedint a través d'aquí aconsegueixen vendre molt més.
Doncs, ens hem quedat sense temps. La veritat és que estem fora de temps ja, però jo vull dir que aquest tema el seguirem parlant perquè jo em quedo pendent de comentar, no? Per exemple, un pavo o un pavo braseado. El que seria el pavo braseado
ja
porta els aromes.
Aquí és on entra.
I clar, és un sabor més fort, més, no? Més rudo, més tal, però bueno, en fi...
Continuarem.
Farem una segona part perquè és interessant que toquem tot això. Doncs, Montse, ràpid, novetats.
No, novetats, res. Vull dir
del
que
casal.
Estem... Sí, el dia 19 se'n van a... d'aquest mes se'n van a fer la calçotada, val? A tope.
Com sempre.
I llavors també doncs, nosaltres estem preparant tot l'ú del dia de Sant Jordi, també. Vull dir que serà una diada maca, bonica.
Molt bé, sí, molt bé. Sí, sí. Doncs res, a comentar-vos que el programa La Carpeta de l'Avi és en col·laboració amb Ràdio Castellà, el fem tots els divendres d'11 a 12 en directe, i doncs el fem en retransmissió els divendres de 3 a 4 i els dissabtes de 4 a 5. Emma, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres un divendres més.
Gràcies
a totes, moltes gràcies, i doncs tornem el proper divendres.
Bon
moltíssimes
dia.
Gràcies, adeu.
Gràcies per tot el que ens heu ensenyat. Avis i àvies, ballem la rumba, no té edat. Un peu aquí, un peu allà, braços amunt, braços avall. Un peu aquí, un peu allà, gira, gira i a ballar. Un peu aquí, un peu allà, braços amunt, braços avall. Un peu aquí, un peu allà, gira, gira i a ballar.
A cals avis tot pot ser, mil i una ens deixen fer. De l'escola a ballet, els fem anar com un gust.